entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. Bona tarda, Agustí.
Bona tarda, Araceli.
Avui parlem amb Agustí Centelles de les 27 Pedres perquè en aquest puesto d'Amposta celebraran el solstici d'estiu amb els arcàngels, una visita molt especial. Agustí.
Sí, la veritat és que enguany per al solstici hem organitzat una festa molt particular amb convidats de luxe, els arcàngels, no? I bueno, no sé, ja per al solstici ja és una data molt especial. Són els dies de l'any més llargs, són els dies que hi ha més llum. I nosaltres volem aprofitar tota aquesta llum que ens facilitarà poder disfrutar d'aquestes energies tan elevades que són els arcàngels, no? Llavors, pues, bueno, la idea és fer-ho, pues, bueno, com sempre, és a celebrar el solstici és una festa, és un moment d'energies molt expansives, molt extrovertides, molt de cara a fora, que ja és el començament de l'estiu. Tradicionalment ja el que se fa és agafar i tots els trastos vells, tot el que tenim per casa, que ja no necessitem, que és necessari soltar perquè pugui entrar aire fresc, doncs els agafem i els fiquem a la foguera i els cremem, som així nosaltres. Però bueno, això té un significat simbòlic i és de que en aquesta obertura, en aquesta expansió, en aquest moment de l'any és molt bo per a poder soltar totes aquelles coses, tot aquell pes que portem a sobre i poder-nos desfer perquè les energies ja ho faciliten, I ens obrim i permetem que entri l'aire fresc, nou, la llum de tots aquests dies. Ens expandim, ens relacionem amb els demés. Digues, Araceli.
Com ho fem per aquesta expansió, per amollar tot el que ja no ens fa falta?
Uh-huh.
A veure, a nivell de la nit de Sant Joan està molt clar, no? Cremar
exacte,
coses.
Exacte. Simbòlicament, o sigui, això és un ritual que si el fas en consciència és molt senzill, vull dir, simplement és agafar, centrar-te en un mateix un moment i de dir, bueno, quines coses són les que vols canviar per a millor, quines coses creus que ja no són vàlides a la teua vida, que tu penses de que etapes que ja s'han acabat i que han de començar de noves. Llavors, tot allò que fa referència a aquests antics patrons, al que sigui, que tu ja penses que ja està, pues se pot fer de moltes maneres, no? Pues escrivint una petita carta i llançant-la al foc, o simbòlicament agafes alguns objectes que puguen simbolitzar aquestes històries personals i cremar-les. Això seria una manera que va en lo ritual tradicional.
Uh-huh.
Però una altra manera que és simplement fent un acte de consciència. És a dir, vull soltar això, ara estos dies, el solstici, els planetes, l'orientació còsmica de la Terra que ha fet, fa el seu punt dintre de la òrbita al Sol, el seu punt en el que a partir d'ara, a partir d'aquell moment, el seu punt de màxima exposició solar, aquí en el lloc on ens trobem nosaltres, i a partir d'aquell dia ja tornarà a decréixer, vull dir, aprofitant aquesta conjuntura, se facilita, és molt més fàcil, estem més acompanyats, més assistits.
Val, llavors, quin és el moment exacte?
Pues és el dia 21, exactament l'hora no la sé, però és aquells dies, del dia 21 de juny. Aquells dies, dos o tres dies abans, dos o tres dies després, és quan aquestes energies se donen en més potència. I nosaltres agafarem tot aquest procés, que normalment lo celebrem tots els anys, així tal com han parlat, i aprofitarem aquesta facilitat per a poder soltar, per a poder... Clar, en el moment en què soltes, t'alleugerixes molt. És un sentiment de sutilesa que entra a dins teu. I llavors, aquesta sutilesa, nosaltres hem pensat d'aprofitar-la per a poder entrar en contacte o conèixer o experimentar una mica tot el món dels arcàngels, que com tu bé saps, són éssers, són unes entitats energètiques molt sutils, i que per a poder entrar una mica en contacte o en ells, has d'estar tu molt net i molt sutil, per apropar-te una miqueta a ells. I aquest és un bon moment, la veritat és que el solstici és propici per a poder fer aquesta feina.
Com se convida als arcàngels a aquesta festa?
Bueno, nosaltres ho fem de manera molt...
Feu invitacions al cosmos o com ho feu?
Bueno, ells estan sempre, els arcàngels estan, encara que nosaltres no els sentim o no els puguem percebre així com així, ells estan presents i ens estan assistint al nostre procés de creixement, al nostre camí, que cada un decideix de tirar els passos que cada un fa. Ells estan al costat i a la seva manera, al seu nivell, van assistint-nos i ens van acompanyant. Llavors, què passa? Per a poder-ho fer conscient, el tema és de fer-ho conscient, tot això que ja tenim.
Sí.
Pues aquí està, convidats estan convidats i ells estan encantadíssims de poder tenir un contacte més directe, perquè, clar, en el moment en què un fa conscient aquest tipus d'entitats és molt més fàcil treballar amb elles i rebre tots els beneficis que ells poden donar. Una mica va per aquí, també.
Va.
Llavors, pues, com se conviden? Pues, bueno, ells ja estan.
Ells ja estan, sempre.
Exacte, que nosaltres fem un treball o uns exercicis, una activitat, una experiència per a poder-los fer-los conscients, ells contentíssims, de veritat, estan supercontents de poder participar, i ells en tot el seu possible, perquè nosaltres el que fem una mica és els demanem que vinguin, que s'apropen, que baixin una miqueta de la seva freqüència, perquè ells són éssers molt elevats, i nosaltres, farem uns exercicis i farem tot un treball de limpiesa i d'alineació, de ficar-nos en contacte en el millor nostre, en el més elevat, perquè així el seu món i el nostre s'apropi i sigui factible tindre una petita experiència de consciència, simplement, de prendre consciència que ells estan i que ens acompanyen en el dia a dia i que podem comptar amb ells.
Molt bé. Llavors, que això serà diumenge 20 de juny, tot el dia.
Sí, diumenge 20 de juny estem organitzant aquesta festa, perquè és de caràcter, nosaltres ho presentem de caràcter festiu, perquè Sant Joan sempre ha tingut aquest caràcter de festa, de sortir al carrer, de rebella. Nosaltres ho farem durant el dia, però ens agafarem en aquest caràcter més festiu, més de ballar, d'alegria, de compartir, de sortir al carrer. I ho farem allà a la botiga, prepararem una miqueteta el local, energèticament, perquè pugui sostindre tot el treball. I abans, tenim tots uns exercicis i unes petites activitats que el que faran seran, inicialment, anar-nos limpiant, anar-nos energetitzant, simplement anar elevant la nostra freqüència per a poder tindre experimentar, tindre consciència, conèixer, intentar disfrutar d'això que ja tenim i que no en som conscients. I la manera de fer-ho, és molt, molt... La veritat és que està molt bé, perquè fem uns exercicis en música, en els quals, emprem unes músiques que tinguin unes freqüències semblants a les d'estos sers, i els acompanyem en una petita... De, en, en, en una, en uns moviments característics, simbòlics, d'una geometria, d'una forma que evoquen i que te van ficant, te van sintonitzant en aquestes freqüències, cada un dels arcàngels. En principi tenim preparat treballar en quatre arcàngels, l'arcàngel Jofiel, el Metatron, el Chamuel i l'arcàngel Uriel. Quatre arcàngels molt, molt potents i importants dins totes les jerarquies dels àngels. Uh-huh. I li dedicarem un d'estos balls, d'estos moviments intuïtius i de connexió a cada un d'ells, perquè la gent se vagi sintonitzant, vagi entrant, vagi soltant tot el que porta. Ja havíem parlat abans que és un dia que és molt fàcil soltar, vagi soltant tot el pes que porta, vagi obrint els seus canals, això és molt important, per a poder percebre'ls has d'estar molt net, soltant tots els bloquejos que un pugui tindre, totes les resistències que un pugui tindre a obrir-se a aquest tipus d'experiències, i poquet a poquet anar entrant. Després també tenim unes essències vibracionals en les que ells mateixos depositen les freqüències necessàries per a poder fer este moviment de limpieza, per a poder obrir esta comunicació o esta experiència, dile com vulgues.
Sí.
I també les utilitzarem en esprais àurics, que simplement treballen tot el teu camp energètic immediat al cos físic. I després també hi ha unes pedres, uns cristals, uns minerals, que solen ser minerals molt especials, en unes entitats energètiques molt potents, que també els demanarem que aquell dia sostinguen aquesta energia a nivell físic. El mineral és una pedra, és físic, i que se n'encarreguen ells de sostindre físicament les energies d'estos arcàngels. Havíem pensat per l'arcàngel Jofiel treballant lo quart citrí, pel Metatron treballaríem en un diamant negre, que vas veient més o menys si coneixes els minerals, que cada un ja va dient molt de cada arcàngel. Per Chamuel treballaríem la damborita, que és un cristal de color transparent en un punt de color rosa, i per Auriel treballaríem la fluorita. Aquests cristals especials aniran sostenint durant tot el dia aquestes freqüències perquè poquet a poquet la gent que participa en la festa vagi entrant, vagi sintonitzant-se, vagi simplement disfrutant i vagi sentint. Llavors, després, què més faríem? Hi ha un altre exercici que treballa en el tema dels rols. Si coneixes les constel·lacions familiars,
sí.
Una persona simplement actua, se li dona un rol determinat i per les condicions energètiques que s'han creat a la botiga, en els minerals i tot, aquesta persona pot accedir a informació d'aquell rol, informació que no és d'ell, que ell reconeix que no és d'ell. En aquest cas, donarem els rols dels arcàngels perquè cada un pugui tindre l'experiència dins seu, perquè és la manera més fàcil de poder accedir a ells. Que tu fas és de dir, agafaré el rol en la mesura de lo possible, per supost, perquè tu pensa que nosaltres som molt petits i ells són molt grans. Antes hem d'agafar una porció molt petita d'aquestes entitats per a poder-la disfrutar i poder-la experimentar. I la veritat és que és tot un festival, un festival poder experimentar en la mesura que cada un pugui, per supost, això, cada un tindrà la seva pròpia experiència. És un festival poder sentir tan a prop, tan viu, en el mateix cos, poder sentir aquestes energies és molt, molt espectacular.
Sí, perquè suposo que el nivell de consciència s'eleva moltíssim.
Sí,
i
per
al final tot el que hi ha aquí queda enrere.
Una mica el treball va per aquí de lligar-ho tot, vull dir, de poder portar aquí baix, de poder portar l'experiència, poder fer-la conscient aquí, és molt important perquè te dona una amplitud de mires per a després poder anar pel món molt gran. Vull dir, lo d'aquí és el que se relativitza tot, el que dius tu una mica, no? Tot lo d'aquí queda en un altre lloc que no hi estava abans perquè has augmentat la teva frontera, el teu punt de mira, el teu camp de visió és molt més ampli. I és molt xulo, és molt xulo. És... La veritat és que poder arribar en aquestes... Clar, això ha estat sostingut, portat tot, sense cap perill, ben superacompanyat, superprotegit, eh? I pues és molt xulo poder també experimentar aquests nivells de netedat i d'elevació que són necessaris per a poder entrar en contacte amb ells.
Que són necessaris i que també són humans, perquè ens poden dir, ens haurien de sentir així cada dia. Sí.
Exacte, vull dir, això ho tenim.
Això és el que aspirem tots.
I nosaltres els acompanyem a la gent i creem la infraestructura perquè això sigui possible, però en definitiva allí tothom experimentarà el que ell pot experimentar, per ell tot sol. Vull dir, si es treballa, si ell va poquet a poquet creixent, vull dir, el que experimentarà allí ho podrà portar-ho tranquil·lament al dia a dia.
Però aquest estat, el que passa és que aquest estat, mantenir-ho en societat, no, nosaltres no som com la flor de loto.
És difícil.
Que creix amb el barrizal, no? I immune. Sí, la seva bellesa sempre la manté, malgrat estar envoltada de porqueria, per dir-ho d'alguna manera. Ojalà, no? Tant de bo.
No és fàcil, però bueno, una vegada saps el camí, o sigui, el bonic d'aquestes experiències és que tu ja has anat allí.
Sí, això és veritat.
Tu això ja ho tens dins, ja ho has fet conscient. Una vegada, ja has anat una vegada. I per tant, tornar a anar, que serà molt més fàcil que si no hi has anat mai. Perquè ja sabràs de què va, saps què és el que te trobaràs, saps a què atindre't, i saps també què és el que has de soltar per a poder arribar allí. Que serà molt més fàcil. Està vessant d'experiència, crec que en definitiva l'experiència és el més important, és el que te fa que te sigui fàcil a tu fer realitat aquestes coses. O sigui, els llibres i tot això està molt bé, tot el que parlen dels arcàngels, d'elevació, de creixement, està molt bé, però l'experiència és el bàsic.
Clar.
És el bàsic.
Ja heu fet aquest tipus de festa, Agustí, algun cop?
Sí,
de fer cada any.
L'any passat vam començar i vam treballar doncs, els més coneguts, l'arcàngel Miguel, l'arcàngel Gabriel, l'arcàngel Rafael, estos i Zadkiel vam fer, i que són els més coneguts popularment, sí. Més pròxims, més propers, que tothom s'encomana en ells. I bueno, la veritat és que va ser molt bonic. La sorpresa va ser doncs, perquè, clar, te trobes de que clar, allí vull dir, hi ha tota una imagineria al voltant d'aquestes figures i, clar, ells no són totes aquestes coses que estan escrites o aquestes imatges, ells són energia i l'energia està canviant constantment i, a més, doncs, que estan completament sintonitzats en el moviment planetari que està ben ara. Ells estan preparadíssims, capacitadíssims per acompanyar-nos en l'evolució planetària que estem ara mateix vivint. Llavors han hagut doncs, moltes fusions d'energies entre ells. Ells se van enriquint, se van fusionant, van evolucionant. I nosaltres ens vam trobar doncs, bueno, doncs que la veritat és que era tota una novetat que el que van dir, tot el que estava escrit, tot el que els coneixements que nosaltres teníem així mentals, se van quedar curtíssims, perquè allò era molt més gran i molt més ampli, i inclús que no hi ha paraules per a poder descriure això. Potser per anar això us va semblar poc, perquè és que jo penso que és impossible de poder escriure el que sents, perquè clar, són coses que són molt més grans que nosaltres, molt més grans que el nostre llenguatge, molt més grans que la nostra percepció, i tot i només experimentar una coseta molt petita de lo que són ells, a nosaltres ens va semblar, bueno, lo no va més.
Clar.
És veritat, va ser molt bonic. I llavors, pues, bueno, ara enguany, en passat no va ser el solstici, va ser en una altra època, que al final passat l'estiu, penso que va ser cap allà al setembre o octubre, i ara enguany hem volgut doncs, bueno, aprofitar, a més de tot el que nosaltres fem, tot el treball energètic de preparament, volem aprofitar per la conjuntura del planeta, que on penso que encara afavorirà més i encara farà que tot fluïsqui més.
La conjuntura del planeta, què està passant, Agustí?
Per això del solstici, que el solstici, o sigui, la conjuntura...
Ah, vale, te referies al solstici.
Exacte, al solstici, sí. Que afavorix pues, lo soltant, imprescindible per a poder fer aquesta feina, el soltar i l'obrir-te i l'alleugerir-te, l'entrar en un estat sutil, molt net i molt lliure de qualsevol càrrega que un pugui tindre.
Molt
I jo penso que serà molt xulo tot plegat, haver-ho lligat, la veritat és que pinta superbé.
Pues te veig molt...
Fa ganes.
Te veig molt il·lusionat amb la festa.
Sí, són unes experiències que valen la pena.
I Agustí, amb tots els coneixements que tens sobre el món subtil, què te pot aportar més a aquesta festa? Perquè tu tens un lligam pel que hem parlat.
Ells són molt versàtils. Són molt versàtils i saben en cada moment què és el que donar, què és el que s'ha de donar, què és el que ha de rebre cada un de les persones. Jo penso que el regal que més gran que te fan ells és que saben exactament el que tu necessites saber en aquell moment i el que necessites rebre. I ells te ho donen. Vull dir, l'experiència és en ells, el que te donen ells no te donen ningú més, però és just allò que tu te fa falta. Perquè ells són tan grans que han de fer un treball d'adaptació i decideixen adaptar-se, decideixen baixar, decideixen que tu conegues aquella part que a tu te farà més bé. Aquest és el gran regal que jo penso que en aquesta festa pots rebre d'ells, i és que rebràs exactament allò que tu necessites per avançar per a les eines, la informació, i serà molt, molt sutil, serà un nivell energètic, serà un nivell que no podràs ficar paraules, però després d'una festa d'aquest tipus veus que les coses van canviant, i a més pues, en aspectes que tu no haguessis dit mai o que mai t'haguessis atrevit a dir que allò era el que s'havia de canviar en aquell moment.
Ja.
És com una...
Una obertura, no, també?
Una sorpresa, vull dir que tu t'has de soltar, t'has de rendir i has de deixar que ells facin una mica la feina. És com sempre en aquests temes, t'has de rendir, has de fer un petit salt al buit i de dir, vale, me deixo, que vosaltres, el que vosaltres diguéssiu per a mi estarà bé. I llavors, pues, pam, te donen un regal que ni tu ni si t'haguessin dit demana el que vulgues, mai ho haguessis dit i sempre serà molt més gran del que tu haguessis demanat.
Bueno, bueno, pues ja, si no anem a la festa ja ens encomanarem als pues arcàngels
sí,
o...
Ells estan presents.
O a la persona o a la entitat que nosaltres creiem més convenient, no?
Ells estan presents sempre al costat nostre i en qualsevol moment que els demanéssim ells estaran. Els percebiguéssim o no, siguéssim conscients o no, ells estan igual.
El canvi és el no aferrar-se a les coses. O sigui,
Molt important, és una de les bases, no aferrar-se.
Però Agustí un pot dir, vale, pues me rendixo, ho accepto, sí. Pim-pam, però... on està el punt de la rendició real o la rendició de boquilla? Saps què te vull dir? Molts sí, cops dius, me rendixo, sí. Però segueixes amb el mateix.
Bueno,
com ho has de fer?
La realitat és difícil. És difícil veure quan una cosa s'ha soltat realment o ha sigut en el moment aquell precís, és difícil de veure si ho ha soltat realment o simplement ha sigut de boquilla. Com ho saps? Pues ho saps perquè... Al cap de 4 dies tornes a estar en la mateixa història. és segur que no l'ha soltat.
Yeah.
Perquè si la soltes de veritat, allò ja no està.
Yeah.
Ja no està. Ja no torna mai més. És increïble. O sigui, és l'experiència de dir, he fet un pas i per tant allò ja no tinc por, ja no me costa, ja no m'entren taquicardis a la càrrega que m'enfronto en allò. Saps?
Molt bé.
És quan vas creixent i vas coneixent i vas avançant i vas evolucionant, allò que al principi era una muntanya, ara ja no ho és. Això és quan tu has soltat de veritat, quan tu has avançat, quan tu t'has soltat a lo vell, a les estructures velles i t'has obert a les noves. Les noves pues, sempre solen ser de confiança, sempre solen ser de fluidesa, mai vas a més difícil. Si vas a més difícil, malo.
Si vas
a més difícil, algo falla.
Sí, millor me quedo com estoy, no? Com
exacte, planteja't a veure quines són les accions que has pres, que alguna cosa no ha degut ser a favor teu.
Molt bé.
Sí, va per ahí.
Doncs, Agustí, no sé, volies afegir alguna cosa més?
Bueno, no res, que són oportunitats molt grans, lo solstici, tot lo que se mos està donant, vull dir, totes aquestes coses que nosaltres fem i tot això que fem és gràcies a l'interès que hi ha a que el planeta evolucioni, a que el planeta tiri endavant i els humans, les persones, en ell. Llavors, tot això, ara avui en dia ens trobem que hi ha molta facilitat per a poder fer els moviments i molta facilitat, hi ha molta assistència per a poder donar els passos que hem de passar, hi ha molta guia. Llavors, però, bueno, no res, que és molt xulo i que ànimos a tothom a tirar endavant en aquest camí.
Doncs gràcies, Agustí.
A vosaltres.
Que vagi molt bé la festa.
Vale, gràcies, Araceli.
Bona tarda, Marta.
Bon dia, Araceli, bona tarda.
Avui parlem amb Marta Obeso. Ella és instructora de Kundalini Yoga i terapeuta i dirigeix el centre Atma Espai Creatiu d'Amposta. Marta, avui parlem del yoga per als nens i per a les dones embarassades. Sí. Si vols, comencem per als nens. Per què podem fer-los una classe de yoga als nens? En quins beneficis es pot aportar?
Pues a veure, primer que tot, beneficis és els mateixos que el yoga tradicional, no? Una mica pues, seria com flexibilitzar i harmonitzar el cos i la ment, desenvolupar l'atenció, la concentració i la relaxació. També, claro, al fer tot això pues, es reforça el caràcter, es millora la coordinació, els hàbits respiratoris i sobretot la consciència del propi cos dels nens.
Val. Tinc entès que hi ha certes patologies que els hi pot anar molt bé. En comptes de medicar-los molt aviat, doncs prenents hipertensos, no, com es diu?
Hiperactius.
Sabia que era algo de hiper, però no.
Sí, normalment per la hiperactivitat. És que normalment el que passa és que ara els nens, els problemes que hi ha és que aquesta hiperactivitat es reflexa perquè hi ha alguna que necessiten treballar dintre seu. No? Llavors, amb una classe de ioga, et comento com és, més o menys una classe de ioga perquè els oients ho entenguin una miqueta. Jo, per exemple, estic utilitzant un mètode que es diu el Child Play Yoga, i és un mètode ideat per una mestra d'Estats Units, la Gurudas Kaur, que també és professora de Kundalini Yoga. I aquest mètode és, aproximadament així per damunt, serien uns 30 minuts la classe, per dir alguna cosa, el mes d'exercici, i això són a través de ritmes musicals. Saps? Llavors els nens vas combinant, a cada una de les cançons, per exemple, vas combinant postures de ioga, postures d'equilibri, de coordinació, diferents seqüències de moviments, amb braços, amb cames, ball i després les meditacions en moviment. Tot això seria, per exemple, els 30 minuts de lo que és classe més física, per dir alguna cosa, no? L'hora, normalment les classes són d'una horeta pels nens. Llavors, el resta de la classe, el que intentem és sempre donar una mica d'eines als nens perquè puguin ells treballar i aplicar-les al dia a dia, com podria ser pues, la consciència amb la respiració, perquè els ajuda, els controls de l'estat d'ànim, com pots canviar un estat d'ànim a través d'una respiració, per exemple, no? Una sèrie de disciplines, així, que puguin aplicar, tot són coses que poguéssim aplicar al dia a dia, no? Amb els nens, i sobretot jugar, no? Sobretot el tema és que sigui una classe divertida.
Ja ho diu el nom, no? Child Play Yoga.
Sí, és el joc dels nens, no? El Child Play Yoga.
El que trobo, Marta, que fer-lo, no sé quines edats comprèn les teves classes, quines
mira,
edats?
Mira, les classes normalment, la classe, així com a Child Play Yoga, classe que és més aviat lúdica, vindrien a ser els més petits. Perquè, clar, amb els més petits, tu saps que normalment les postures de ioga, les asanes, es tracta de que les mantinguin un temps determinat, no?
Sí.
I ho respirin i llavors agafis tots els beneficis. Però, clar, un nen petit no el pots disciplinar d'aquestes maneres, a més que les postures de ioga, el seu cos físic no està preparat tampoc, perquè s'està formant encara.
Uh-huh.
Llavors, entre 3 i 7 anys, més o menys, el que estem fent és introduir-los una miqueta a el que és presentar-se en postura fàcil, que tinguin bé l'esquena, fer diferents tipus d'asanes, però molt curtetes i moltes, per dir alguna cosa, no? Perquè no s'avorreixin. I sobretot, pues, jugar amb el joc, amb la dansa. La idea és que ells puguin expandir tot el seu potencial. És a dir, tot s'ha de dir que tampoc a la classe els pots obligar a vindre.
Va.
És a dir, cada nen que vingui a la classe ha de ser perquè ell vol. Ni tampoc l'has d'obligar a que faci els exercicis, perquè és una cosa que li ha de sortir de dintre.
Llavors, Marta, no deu ser fàcil, perquè si tens nens que els vols ensenyar mitjançant el joc o de la manera que tu utilitzis a fer ioga,
Clar, si ja estàs dient que no es pots obligar, a lo millor la millor la classe se te converteix en un combat impossible de fer, no ho sé, t'imagino, eh? No ho sé.
Sí, a veure, no, lo que passa és que com també la classe treballes molt amb ritmes musicals, cançons, després sonidos, sempre captes l'atenció, vulguis o no vulguis. I al final, si tots acaben fent el mateix, pues uns s'introdueixen, els altres a lo millor potser no, però avui no, però potser demà sí, no? Tot depèn també de com estiguem cada dia. És a dir, com estiguin els nens cada dia. Però en realitat la classe vindria a ser com un espai en el que ells es puguin expressar, saps? Que no hi hagi cap obligat, o sigui, per obligar-los ja està a l'escola per dir-te alguna cosa, no? O als pares per educar-los, per dir alguna cosa, no? Allí es tracta més d'una classe que és més lúdica, és a dir, que aprenguin a fer postures, que això t'estic parlant dels nens més petitets, eh? D'entre 3 i 7 anys. Saps? Que aprenguin també a fer postures, que juguin, i a través d'aquí, pues, que, bueno, que siguin una mica més conscients.
A mi el que em sobta és el tema de la meditació, perquè has comentat abans que els introduïs a la meditació. Si ja per un adult meditar... sigui deixar els pensaments de banda, sigui el mètode que sigui, cada maestro jo tinc el seu librillo,
sí.
És força complicat perquè tenim tendència
a evadir-te, no?
Sí, a no parar el pensament, no? A no parar el pensament, sí. Que el ioga precisament el que vol és parar el pensament.
Sí, es tracta de que tu puguis controlar. Clar,
sí.
Puguis...
Llavors, per a un nen, que és el que tu dius, que té tants estímuls i és com una esponja que està rebent contínuament a la societat un munt d'estímuls, al final agafa la dinàmica que després d'adults ens costa molt de deixar de banda. Per això que puguin fer meditació, no sé com sí, ho deus passa... fer, però deu...
No, no sé. El que passa és que normalment en Kundalini Yoga tenim unes meditacions que es diuen comunicacions celestials. Llavors són meditacions en moviment. És a dir, tu agafes un mantra i llavors el que fas és partir d'unes postures que sempre són les mateixes, no? I el que fas és coordinar el que és el mantra amb les postures. Llavors, es tracta de que els nens estiguin concentrats en allò que fan. Evidentment que no es pots ficar parats i respirant i concentrar-se en la respiració perquè són nens.
Sí.
No? Però si tu agafes un mantra i li fas la comunicació, és a dir, moviment de braços, moviment de cames, i com és repetitiu, perquè el mantra es tracta de que sigui una cosa repetitiva i que
clar,
et puguis concentrar.
Clar, perquè ressoni, no? Perquè ressoni dins teu per a vibrar alt.
Clar, llavors el que es tracta és que ells es puguin concentrar en algo que sigui dinàmic, també. No? I poquet a poquet, clar, a mesura que són més grans, tu ja pots anar educant-los una miqueta més, no? En canvi, per exemple, l'altre programa, que seria com a partir dels 7 anys fins més o menys als 14, aquests nens ja els pots introduir a el que seria una classe de ioga més normal, el que passa és que també tenen molta vitalitat, o sigui, tenen molta... O sigui, són també persones, o sigui, nens nerviosos, encara que siguin una miqueta més grans, llavors tampoc poden fer una classe d'adults completament, que puguin ser més pacients i respirar. Per tant, els has de fer les mateixes asanes, però amb menys temps.
Uh-huh.
Llavors ja no tindríem que jugar tant, per dir alguna cosa, no? O sigui, la classe més de 7 anys fins a lo millor 14 o alguna cosa així, que a partir dels 12 o 14 poden fer tranquil·lament una classe de ioga normal i corrent, perquè ja estan formats i ja la seva ment poden disciplinar-se una miqueta, no? Però entre els 7 i els 12 ja poden fer una classe normal i ja no necessiten tant el joc. O sigui, ja pots introduir-los una miqueta més en el que és el tema de la disciplina, no?
Val.
Del ioga i dels beneficis que pugui tenir.
Què te diuen els pares de com troben els nens que fan classes de ioga?
Home, no...
Te comenten alguns beneficis o canvis en el caràcter? O no
Home,
sé,
la idea de la classe en si és cansar-los. Clar, o sigui, perquè els pares estiguin contents realment, o sigui, han de veure que els nens surten d'allí contents, havent fet el que els hi agrada, no?, i que després estiguin cansats, o sigui, que realment arribin a casa i que puguin sopar, banyar-los i que quedin rendits, no?, d'una manera lúdica.
Uh-huh.
No, està contenta perquè veuen que, bueno, que poquet a poquet, saps, els nens agafen, o sigui, comences a disciplinar el caràcter una miqueta, saps, al juntar-se amb altres nens i fer activitats que no són les típiques, no?
Sí.
T'ajuda molt més a connectar-se uns amb els altres.
Uh-huh. I quants nens pots tenir en una classe, Marta, perquè tot se desenvolupi amb normalitat?
Depèn, suposo que per anar bé serien uns 10, 15, màxim.
Ja.
Màxim, perquè ja et dic, o sigui, tampoc és una classe que tinguin que aprendre molt, perquè és una classe més aviat que puguin, perquè es tracta d'aquells, per exemple, en un moment donat m'imiten a mi, saps? Jo soc la que dirigeixo la classe i jo quasi que ni parlo, saps?
Ja.
Perquè treballes més amb gesticulacions, saps? I o sigui, més em segueixen a mi, no? El que és la, classe, eh? O sigui, el que són els 30 minuts de full time, no? Amb, sí. amb música i això. Per tant, és més aviat una classe molt, o sigui, molt amena. Saps? Que els nens pues, surten contents perquè, perquè fan algo que els hi agrada, no? I que s'ho passen bé, sobretot.
Quants classes fan a la setmana, Marta?
Normalment tenen, solen ser... L'ideal és que facin 2 dies de classe a la
sí.
setmana.
Molt bé. Passant a parlar del ioga per embarassades.
Sí.
Aquí també volem saber com són les classes i quines postures sanes poden fer les embarassades i si, bueno, aquestes coses ja t'aniré preguntant. T'anava preguntant tot de cop, però no. Anem
bueno,
per passos.
Les embarassades. En principi, com jo soc, com jo treballo amb Kundalini Yoga, la classe de Kundalini Yoga adaptada a l'embaràs és una classe de Kundalini Yoga normal, és a dir, una sèrie, una part que és d'exercici físic, és una sèrie de crilles adaptades especialment a les embarassades, una relaxació i una meditació. Això és el que és una classe normal de Kundalini Yoga, o sigui, tant per les embarassades com per les que no, no?
Sí.
I,
o sigui, que no hi ha cap contraindicació en fer una classe de Kundalini Yoga durant l'embaràs.
No, clar, no, el que passa és que sí, o sigui, l'has d'adaptar.
Val,
saps, per
molt
exemple,
bé. La pues classe... Parlem d'aquesta adaptació.
Sí, 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 jo em refereixo per l'estructura, eh? T'ho deia,
val, molt bé,
per l'estructura de què és una sèrie d'exercicis, una relaxació i una meditació. Això seria la classe completa. Llavors, com ha de ser el ioga per embaràs? El ioga per embaràs és un ioga confortable. Ha de ser un ioga amable, o sigui, amb el cos. Ha de ser un ioga pausat, també, saps? Perquè estàs en un moment de molts canvis d'aquí i el que t'interessa realment és trobar aquest estat d'equilibri i treballar una miqueta també el cos físic per a preparar-te per al moment més fort que és el parc, no? O sigui, has d'estar amb treballant força la respiració i sobretot també que el cos estigui bé, que et respongui. Llavors, tot el ioga que fem les embarassades, o sigui, no ha de ser, o sigui, no ha de haure ni cap dolor ni cap incomoditat en cap moment, saps?
Sí.
I sempre pausades, entre sana i asana, sempre fer el descans.
Val.
Això seria més o menys com seria la classe. Llavors, les asanes que podem fer, si la mare està bé, és a dir, partim de la base de que normalment, o sigui, tu fas un ioga per embaràs quan la mare és una iogui, per dir alguna cosa, no? Està acostumada a fer. Si no, doncs ho tindràs que adaptar una miqueta menys, els exercicis no seran tampoc tan forts, no? Però començant així, l'únic que tenim que tindre en compte, a part de les embarassades, seria pues, no, res que apreti el punt de l'ombligo, saps? O sigui, tot el que és la part de les abdominals, hem d'evitar les postures que siguin amb abdominals, les postures invertides amb ioga. Després també en Kundalini Yoga tenim la respiració de foc, aquesta està totalment contraindicada per a les embarassades, perquè treballes molt amb el punt de l'ombligo, estàs bombejant-lo.
Uh-huh.
Llavors tot el que és aquesta part de la panxa, en principi ha d'estar sense que estigui tensa, per dir alguna cosa. Sí que han d'estirar l'esquena, sí que has de fer rotacions, però ja et dic, sempre és un ioga molt amable.
Vale. Quins beneficis té a fer Kundalini Yoga durant l'embaràs? I suposo que també per al part i al postpart.
Mira, normalment el ioga per embaràs sempre l'has de dividir, o sigui, segons les mares que hi hagin, sempre tu divideixes amb el primer trimestre, segon trimestre i tercer trimestre, no? O sigui, a cada un dels trimestres necessites unes coses especials. Per exemple, amb el primer trimestre no es recomana que faci activament ioga a l'embarassada, sinó que simplement faci més postures bàsiques i sobretot respiració, perquè el fet de que puguis produir algun esgotament pues, també tens una miqueta més de risc de que es produeixi algun avortament. Això durant els 3 primers mesos, que és quan s'està formant el feto, no?
Uh-huh.
A partir del segon trimestre, que és quan ja està format i està ben enganxat i ja la mare està molt millor. O sigui, de fet, totes les embarassades... durant el segon trimestre sempre estan superbé, se'ls han acabat els vòmits que en tenen, o sigui, es troben més actives, amb més potència. Aquí sí que podem ja introduir una miqueta més el ioga una mica més actiu, sempre pues, tenint en compte les contraindicacions que hem tingut abans, no?
Sí.
I després, a l'últim trimestre, clar, o sigui, com tu ja estàs, o sigui, quan l'embarassada ja està, que quasi que no es pot moure,
uh-huh.
ja has d'adaptar més o menys pues, els exercicis que li puguin anar bé, no? Moviments de la pelvis... cuclilles, si és que el feto, per exemple, si és que té el cèrvix fort, que no estigui fluix ni res, pues, posicions de cuclilles que fan que la pelvis s'ensanxi també i t'ajudi també a l'hora del part, no? Tot tenim que dir que, bueno, segons la filosofia iògica, la idea és que la mare es pugui ser conscient del part en tot moment.
Sí.
Llavors, tu el que estàs fent és invitant i fent que o sigui, la preparació de cara al part sigui algo que no tinguin por, no? I que el seu cos estigui preparat tant a nivell de respiracions, o sigui, que sàpiguen com controlar el dolor, què fer en cada moment, i sobretot que el cos respongui, saps? Que pugues estar, per exemple, de cuclilles i que no et cansis, perquè sigui una manera més còmoda que el bebè, si està ben encaixat, pugui baixar.
Ja, Marta, però tu saps que això, si no és un part natural, en els hospitals, com a les dones tenen els crios, no és fàcil de posar en pràctica.
Ja ho sé, ja dis-m'ho a mi. Dis-m'ho a mi, que també... Però, bueno, la idea és aquesta, no? Que les mares puguin parir.
Home,
com
si
elles
perden
vulguin.
La por, si perden la por que totes les dones tenim a parir, una por inconscient, i suposem que mor arrelada durant generacions i fins i tot potser d'altres vides, sí que se pot fer un part natural a casa perfectament, amb dilatar normalment, seguint el procés.
Sí, jo penso que sí. El que passa és que, indistintament de que ho facis a casa o no, que, per exemple, a l'hora de les contraccions, és que puguis ser conscient de quins moviments has de fer, com has de fer per poder controlar el dolor a les contraccions, quins moviments pots fer a l'hora de quan et vinguin, no? Encara que després, pues, jo què sé, te sentin a una taula que et facin cesària o que, indistintament d'això, que tu puguis controlar tot això. Llavors, no cal tampoc que tinguis un part natural, però que sí siguis conscient en tot moment. De quin és el procés que estàs fent, sense por, tots aquests punts, no? De dir, pues no, jo a mi deixa'm caminar, perquè em baixi el bebè, saps? I ja d'aquí un rato em tornes a posar l'oxitocina, per dir alguna cosa, no?
Sí.
O tornes a posar les corretges a veure com estic, perquè jo de moment estic bé, segueixo respirant, tinc contraccions, però bueno, vaig aguantant-les, no?
Ja.
Seria més o menys preparar-te per això, no? És a dir, per tindre un part més conscient, indistintament de si ho fas a l'hospital, si ho fas a casa, si... que puguis viure aquest això com algú com el que és, no?
Una cosa sagrada.
Sí.
Marta, què t'anava a dir? Ara se m'han andat del cap. Què et diuen elles, les dones que fan aquestes classes de Kundalini Yoga per a l'embaràs? Com se senten? Com ho viuen?
Home, la veritat és que ho vius, o sigui, ja m'introdueixo a mi tot, no? Perquè jo també vaig fer ioga de l'embaràs i és molt gratificant el fet de que puguis controlar les teves emocions, de que sàpigues. Una de les coses que volia dir és que a part de la part física, que és el que hem estat parlant fins ara, no?
Sí.
Que és el ioga, una de les coses més importants que per mi és, o sigui, o que m'agradaria traspassar a totes les embarassades que van a les classes, és que visquin aquest procés com algo que és el milagre de la vida, com és el criar una, o sigui, el crear una criatura dintre nostra, no? Jo crec que això és una cosa sagrada i és un milagre, i que realment poguéssim, segons la filosofia iògica, tot el que li passa al bebè, vale? Tot el que es passa a nosaltres li passem al bebè, o sigui, la mare li passa el psiquis al bebè a partir dels 4 mesos, que és quan l'ànima, segons la filosofia iògica, entra dins del feto, tot el que ens passa, bo i dolent, és a dir, totes les emocions que sentim, les pors, les inseguretats que tenim, tot això nosaltres, com a mares, li passem al feto. O sigui, li passes tot, l'alimentes, però també psicològicament, no?
Sí,
o psíquicament, l'estàs alimentant. Per tant, és molt important la meditació. Saps? Que la mare pugui controlar, saps? Pugui controlar totes les seves pors, les inseguretats, que les pugui treballar, saps? Que cultivi la confiança, la paciència, l'amor, sobretot crear este vincle, no? entre el bebè i la mare, perquè si tu saps que tens durant tot l'embaràs un temps per tu, cada dia, no? Per meditar, per respirar, per estar en connexió amb el teu bebè, canvia molt.
Sí.
O sigui, canvia molt a, no sé, a per exemple, una embarassada, pues, bueno, que no ha tingut aquest temps, no? De contacte cada dia, per exemple, o cada X temps amb el bebè, saps? Totes aquestes coses. Això és per mi és el més important, més que el que és la part física, que potser en un moment donat, l'últim trimestre, te la donen les comadrones,
sí.
Vale? que fan la preparació al part i això. Per mi una de les coses més importants és crear aquest vincle, i aquest vincle es crea a través de la meditació.
Molt bé. Marta, es pot fer en parella o no cal? O el fan les mares? És només per a dones?
No,
també
a veure.
Participen els pares?
A veure, el Kundalini Yoga, o sigui, el yoga en realitat el fa l'embarassada. El que passa és que des de Kundalini Yoga hi ha moltes meditacions que fan en parella per reforçar aquest vincle, i després també és molt important que el pare sempre estigui allí. O sigui, sempre estigui ja no a la classe, sinó que sigui conscient en tot moment de tots els processos per els que està passant ella, i que es preparin per aquesta unió per quan vingui el bebè. saps? Perquè ell també té una responsabilitat aquí. I normalment sempre ho treballem més amb meditacions en parella, que fan que reforcin aquest caràcter, no? Evidentment que la gimnàsia l'ha de fer ella.
Sí. Com és aquesta meditació en parella? Com és la meditació?
Hi ha moltes. Vale. Hi ha moltes, però ens fan parella. A vegades estàs en postura fàcil, sentats un davant de l'altre. Hi ha una altra, per exemple, que és esquena amb esquena.
Val. Això en quant a la postura, però l'actitud mental, com seria? Marta, no sé si m'entens la pregunta. Tu els introduïs a la meditació o com ho fas?
Bueno,
quines instruccions els dones per a que arribin a un estat de meditació?
És que normalment, clar, en Kundalini Yoga treballem molt amb mantres. Es treballa molt amb mantres i cantant, amb diferents mudras, per exemple, en postura amb el mudra de loto, entrelazados, per exemple, els meñiques del pare amb la mare, saps? Sempre ja, i mirant-se els ulls. Són totes aquestes cosetes i, sobretot, respirant, cantant el mantra, que fan que tinguin una connexió. Ja saps que els mantres, a part de treballar físicament, quan els pronuncies, encara que no els entenguis, no?, tenen un significat, no? Llavors, sí. Seria vibrar més o menys així, no? I vibrar-ho a l'unisono, per dir alguna cosa.
Doncs, Marta, moltes gràcies per estar amb nosaltres sense acabar el temps. No volia tallar-te de manera brusca, però...
Ja... Bueno, només...
Sí, digues.
Bueno, volia dir això, si vols donar una miqueta d'informació, el meu número de telèfon, per si hi hagués algú que estigués interessat en muntar alguna classe, tant per a nens com per a embaràs, però que no deixin de trucar-me.
Val. És el centre Atma Espai Creatiu d'Amposta?
Atma Espai Creatiu d'Amposta, sí.
I el telèfon és el mòbil, Marta?
Sí, és el...
649-914-208.
649-914-208, sí.
Sí, exacte. Doncs, Marta, moltes gràcies.
Ara, Sari, moltíssimes gràcies a tu per pensar en mi i jo encantada de compartir amb vosaltres tot això que sent.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Amor, parella i cultura. Hi ha milions de persones que estan patint una separació o un abandonament i que no trobaran una resposta que els calmi el dolor. Les úniques coses que s'han provat vàlides són les espatlles per a plorar, les oïdes per a escoltar i les receptes per a canviar la nostra bioquímica. Però necessitem tant l'amor per arriscar-nos a una relació amb menys probabilitats que una travessa? La resposta és que sí. L'amor és necessari i imprescindible. El problema és que no sabem estimar. L'enamorament. La majoria de la gent creu que l'amor de parella sorgís amb l'enamorament, la passió, aquesta intensitat que ens omple d'emocions i ens fa oblidar la resta del món. Doncs aquest apassionament antigament tenia un antídot, era el temps de festeig. En aquest temps la gent es coneixia un poc més i si encara durava el poder del vincle, s'anava teixint una relació duradera i amb amor. Ara tot es vol ràpid, no tenim temps que perdre i la guia més fiable és l'enamorament, que en el fons és un embull de projeccions on construïm el que volem veure. En l'enamorament ho donem tot a canvi de tenir tot el que amelem i que difícilment l'altre podrà donar quan la relació es torni real. Estimar és un impuls de cuidar per a ser cuidats que neix del cor, de les entranyes. Si es conviu i la relació amb l'enamorat és propera, l'amor verdader es va instal·lant. Es va estimant el que es té a prop, però és una sensació molt més lleu que l'enamorament. De vegades hi ha sort i quan es van desfent les boires de la idealització apareixen persones que s'entenen i l'amor que ha sorgit compensa i tolera les diferències i els defectes. En canvi, altres vegades la decepció i la frustració són més grans que el sentiment amorós que s'ha engendrat. L'escull més difícil en les relacions és el contrapunt de l'enamorament, quan cau la cortina de la idealització i comencem a veure en l'altre. Primer, tot el que li falta per a ser perfecta. Segon, tot el que ens costa veure en nosaltres mateixos i que és més fàcil veure'l en l'altre projectat, ja que els fem dipositaris de les nostres frustracions. Tercer, tot el que ens feien solets, ara tenim en qui descarregar-nos, tota la nostra autoexigència, desvalorització, crítica culpabilitzadora. Ara podem deixar de ser el problema per a tenir-lo al davant. De la ceguera de l'enamorament a la ceguera de la desil·lusió. i l'amor verdader ha anat creixent amb el contacte, amb la presència, amb la participació en la vida de l'altre. L'enamorament ha mort. Visca l'amor. El que diem amor és aquest conjunt d'emocions que ens fan cuidar-nos, estar junts. És aquest influx que fa que un estigui millor en presència de l'altre. Això succeeix perquè una part molt important del nostre sistema nerviós, el cervell límbic, propi dels mamífers, es dedica principalment a regular la nostra fisiologia en funció de la presència d'altres éssers. Les emanacions emocionals de l'altra persona, els seus gestos, mirades, olors, sons i un llarg etcètera de comunicacions s'entreteixen en un costum, en una adaptació mútua que modela els implicats. Estar amb l'altre ens senta bé perquè estem programats genèticament per estar bé amb l'altre. El primer amor és el del bebè amb els seus pares que, com deien, es modelen, encara que, sobretot, el bebè ens construirà emocionalment en la predisposició a estar bé amb les característiques dels seus pares. Aquests condicionaments determinaran que amb cert tipus de persones serà més fàcil aquesta compenetració amorosa. Haurà puntes límbiques que afavoriran més l'amor. En síntesi, el com ens han estimat determina en certa mesura com estimarem. Si hem estat ben estimats, també sabrem estimar millor. Per a la nostra fisiologia, estimar no és una tasca, no depèn de la voluntat, és una funció, com el sistema digestiu o sanguini o respiratori, el sistema límbic ens harmonitza a través dels altres. Per això, l'estimar no es fa, sorgís. Igual que dues persones que han après el mateix idioma poden comunicar-se parlant, si trobem ressonàncies límbiques o, dit d'una altra manera, formes d'estimar que es compenetren, aquestes dues persones sentiran l'amor més fàcilment. Sorgiran els nostres patrons que seran adequats per a uns i per a uns altres no. Intentarem trobar parelles que compleixen els requisits mínims de les nostres experiències infantils. Hauran relacions en les que ens sentirem com a casa, encara que a casa ens hagin maltractat. Ens sentim millor estant a casa. Millors experiències infantils, millors experiències adultes. Però no tot es tanca aquest determinisme. Estimar és un procés constant que també es va influint durant la vida. Les relacions amoroses ens obren a ressonar i a empatitzar límbicament, sent possible rectificar certs patrons insans per relacions on l'intercanvi d'atencions tendeix a l'harmonia. Una de les vies de sanació emocional són els processos terapèutics, on la capacitat d'estima del terapeuta és la influència sanadora que de vegades no sempre desperta una nova capacitat de relacionar-nos. Aquesta tendència a estar amb l'altre o els altres, això que diem inclinació o dependència, són impulsos mal vistos, com si mostressin certes debilitats o aspectes vulnerables. I la veritat és que aquests sentiments són genuïns i necessaris. La relació amb l'altre ésser límbic genera un entrellaçat de dues fisiologies, depenent una de l'altra per estar regulades. Quan això no és així, quan una mare deixa el seu fill o quan una mare abandona el seu estimat, el dolor no és una fantasia, és real. Hi ha receptors nerviosos que envien la informació de dolor al cervell i si hi ha dolor és perquè aquesta ruptura no és bona per a la forma de supervivència dels mamífers. És un error pensar en fomentar l'autonomia de forma a força de voluntat. És com forçar un nen que no té ni por. Ens donen millors resultats quan ens reconeix la necessitat d'acollida i protecció i s'espera que maduri la seva confiança. Que les persones es necessitin és el nucli de les relacions de parella. La dependència emocional és real, en major o menor mesura, segons com ens hagin estimat a la infància i també segons la nostra tendència innata a la inclinació. Hi ha fisiologies límbiques més sensibles que necessiten més calor, més contacte, més mirades, més presència. Hi ha altres sistemes límbics que són més autònoms, menys dependents. Per això és difícil posar una divisió on comença el que és genètic i el que s'ha après. El que sí que és veritat és que gairebé tot el món troba una relació complementària pareguda a la que va tenir la seva infància. Les fisiologies límbiques més dependents tendeixen a patir més, són més sensibles a les abandons. El seu sistema nerviós detecta ràpidament les absències i dispara les alertes. Es pateix més o menys. L'amor sempre hauria de ser un antídot, però no sempre és així. Però què és això que ens interfereix i complica la nostra desitjada relació afectiva? La cultura de l'individualisme. La naturalesa va inventar a través dels humans una transmissió de coneixement que, a més de l'emoció, necessita el llenguatge i l'educació. És aquest trasbassament de coneixements el que diem cultura. El suport fisiològic seria el cervell cortical, que és filogenèticament posterior al cervell límbic o emocional. La cultura, que és una espècie de codi genètic extern al cos, és la que transmet les fórmules que han estat útils per a la supervivència. Per exemple, construir una llança o fer un foc van ser determinants en la supervivència de la nostra espècie, i aquestes habilitats no ens neixen espontàniament com un instint, és l'aprenentatge a través del grup que transmet coneixements a les generacions posteriors. Trobem en la cultura un mecanisme molt més flexible que el de la selecció natural, doncs es basa en l'experiència, la memòria i en l'anticipació, l'associació. La cultura és l'escenari on l'evolució de l'espècie ha dut a l'individualisme, a tenir consciència de nosaltres mateixos. S'associa aquest esglaó evolutiu als rituals funeraris dels primers homínids, que es creu ja tenien consciència com a éssers individuals més enllà de la mort. Com reflecteix la història mitològica de Narcís, en reconèixer la seva imatge en el reflex de l'aigua, nosaltres confonem això que sentim ser en associar-lo al cos que es mostra als altres. En aquesta construcció d'un mateix, la voluntat s'ha tornat individual. Ja no solament compta el grup com ha estat al llarg de la història, ara també compta cada partícula, cada individu, cada ego. Cada ego busca la seva satisfacció, sistema nerviós cortical, i lluita per controlar els seus instints dissenyats per a la supervivència de l'espècie, sistema límbic i reptilià. Això contraposa els dos cervells. Un busca la satisfacció d'aquesta partícula que té consciència de si mateixa i l'altre tendeix a equilibrar-se amb els mecanismes de supervivència grupal. Dos sistemes, un conflicte. Els dolors emocionals, encara que siguin petites frustracions en les relacions de parella, són processats per l'individu com a experiències a rebutjar que atenten a la seva satisfacció i que s'allunyen d'aquesta construcció cultural anomenada felicitat. A la parella se li carrega amb la responsabilitat de donar la felicitat esperada. Realment, és l'única via de sentir-se complet i alhora es du la culpa de la infelicitat perquè la parella ens allunya de ser individus. Ens connecta amb la fragilitat de la dependència. La dependència ens enfada, doncs ja no som el nostre propi rei. L'individu actual lluita per ser autònom en totes les seves necessitats. Busca la satisfacció sense dependre de ningú, però com més s'acosta a la solitud, més es desvitalitza i només queda un ego petitet en el seu tron de Prozac. La parella en aquests moments és en la nostra cultura és un camí de sofriment i també de coneixement. El que és important és que no només faci de mirall de la nostra imatge, sinó també que ens retorni una referència de com vivim el nostre món emocional, que ens ajudi a reconèixer el vincle que ens alimenta, a valorar-lo, a confiar en l'emoció i en la seva part muda, el dolor. Hem d'apostar pel sentir, sabent que cada vegada som més complexos i més vulnerables. Els nostres llindars de dolor cada vegada estan més malcriats, però depèn de nosaltres apostar pel que realment ens omple, per les arrels, per donar estabilitat a l'arbre. La parella omple una necessitat. Per als nostres egos tan aïllats, el refugi amorós del vincle és aigua beneïda. Però quan trossos de les nostres fronteres es confonen amb l'altre, es friccionen, s'empenyen, es limiten, comencen les patologies conjugals. Hi ha parelles que funcionen com si fossin una sola persona, on no es reconeixen a través de l'altre, sinó que es perden en l'altre. També estan les parelles enquistades en lluites de poder, perquè s'estan defensant constantment de la invasió afectiva, com si l'altre volgués neutralitzar la seva individualitat. Altres vegades la lluita és purament un intent d'apuntalar els propis punts de vista en el si de la parella, deixant
el que és afectiu, amagat dintre de cadascun. Tenim dos eixos que teixeixen les diferents patologies, des de dues ments fredes i convenients que s'ajunten per pura logística fins als apassionats, t'odio, t'estimo, de les relacions autodestructives. El que determina en gran mida aquests eixos són els cervells, el límbic i cortical. Si funcionen en un difícil però possible equilibri, hi ha un reconeixement, acceptació i regulació de les emocions, podent donar una satisfacció adequada a les necessitats límbiques d'inclinació, amor, seguretat, fusió, dependència, contacte, protecció. Compaginat aquest compendi de necessitats del cor amb les necessitats del sistema cortical de satisfer l'ego, és on poden desenvolupar-se parelles equilibrades, les persones que a través de l'amor a l'altre es cuiden a si mateixes, les persones que reconeixen la seva pròpia fragilitat i valoren la presència de l'altre, les persones que reconeixen que les demandes del seu ego no són les millors per al bé comú, són persones amb més possibilitats que s'estabilitzen en una relació. Hem intentat explicar com l'individualisme en la cultura ha creat una construcció que anomenen ego, que tendeix a la seva pròpia satisfacció i no reconeix les necessitats profundes i emocionals de la persona i, per tant, tampoc reconeix la comunicació límbica com suport d'una relació de parella. D'altra banda, també tenim les dificultats pròpies de cada persona d'estimar i ser estimats segons hagin estat les seves primeres experiències, amb l'agreujant que en la nostra societat el domini de l'individualisme ha minvat la presència i la capacitat d'estimar dels pares, amb el que les noves generacions estan desenvolupant amb un sistema límbic mal regulat i que buscaran parella en la mateixa ressonància a la que es van acostumar. Que el sistema límbic està malament regulat és evident en la quantitat d'ansietat i depressió actual. Societats més primitives mantenen costums que són més sanes per a aquest sistema emocional. És prioritari a nivell social i a nivell individual fer un canvi cap a la integració d'aquests dos mons. L'ambició de l'ego i del sistema cortical han de reconèixer les necessitats i fragilitats dels nostres antecedents filogenètics. Això suposa baixar de la ment al cos, començar a ser cos i les seves sensacions, començar a confiar en el que la saviesa mil·lenària de la nostra espècie ens expressa a través del nostre cos i donar-li a la cultura i a la demanda social un paper d'igual importància a la dels nostres instints. L'ego sempre ha volgut conquistar l'espai mentre els seus fills ploraven i com més plor, més lluny es vol anar. El millor antídot que es coneix per a l'ego és la humilitat. Una teoria general de l'amor. Louis Amini Lanum, tres psiquiatres americans, han sintetitzat d'una forma global el coneixement que es té actualment de l'amor des d'un enfocament científic-humanista. Com estimar és una influència fisiològica recíproca, suposa una connexió més profunda i literal del que molts creuen. La regulació límbica permet que els amants tinguin la capacitat de modular les emocions, la neurofisiologia, la funció immunitària i hormonal, els ritmes del somni i l'estabilitat de l'altre. El mite imperant que més arriba a les oïdes contemporànies és aquest. Les relacions són el 50%. Quan una persona fa alguna cosa bona per una altra, té dret a rebre alguna cosa igualment agradable. Com més aviat millor, segons els dictats d'aquesta ciència errònia. La fisiologia de l'amor no és barata. L'amor és una regulació mútua simultània, on cada persona satisfà les necessitats de l'altra, perquè ningú pot satisfer les pròpies per si mateix. Aquesta relació no és el 50%, és el 100%. Entre el cel i la terra. Un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat.